Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. Deixem enrere la jornada europea i entrem ja en la novena jornada de Lliga. El Barça visitarà el Granada diumenge, com sabeu, amb la baixa de Lewandowski, així que li toca a Ferran, que la veritat té poc a veure amb el Ferran sense confiança de la temporada passada. Aquesta temporada mentalment s'ha refet, s'ha vingut a dalt i això ha repercutit en el seu rendiment esportiu. Encara no hem vist la versió exuberant del Ferran Torres del València, que el va portar a fitxar pel City, però el que estava clar és que el jugador que vam veure l'any passat estava molt per sota del nivell que pot donar. Ferran Torres s'ha reencarnat en el tauró, està mossegant i en absència de Lewandowski haurà d'esmolar encara més les dents. El Granada-Barça tancarà la jornada primera diumenge a les 9 de la nit. El Barça sense Lewandowski, De Jong, Rafinha i Pedri. No recupera ningú encara Xavi. La jornada s'obre avui amb un Atlètic Club Almeria. Demà a les 2 del migdia tenim Cádiz-Girona. A veure com reacciona el Girona després de la derrota contra el Real Madrid. Porto, per cert, ha entrat a la llista de convocats, es veia venir. Demà també, a 4:15, tenim el Real Madrid-Osasuna, amb la baixa al Real Madrid d'Àlava. I diumenge, a banda del Granada-Barça, destaquem l'Atlètic de Madrid-Real Societat, a 4:15. Bon partit. Luis de la Fuente ha donat aquest matí la llista de convocats pels dos propers partits de la selecció espanyola, partits de classificació per l'Eurocopa. Dijous que ve, Espanya-Escòcia, a Sevilla, i el dia 15, diumenge, Noruega-Espanya, a Oslo. Quatre novetats, entren Sancet, Fran García, Navas i Oyarzábal. Del Barça es mantenen Balde, Gavi, Ferran i Lamine Yamal. Atenció que el blaugrana Fermín López ha estat convocat amb la selecció espanyola sots 21. A l'Espanyol és líder de segona després de guanyar 0-2 a Cartagena amb gols de Pere Milla i Brad White. Lamentar l'incident racista, els insults que va haver de patir Omar. L'àrbitre va aturar el partit i l'individu que el va insultar va ser ràpidament localitzat i expulsat de l'estadi. Que no torni, li aplicaran el règim intern. A l'Espanyol torna a jugar aquest dilluns al camp del Villarreal B. També ahir Andorra 0, Saragossa 1. A l'Andorra, atenció, que s'apropa perillosament a la zona baixa de la classificació. A la Lliga Femenina, jugats ahir, Barça 6, València 0, amb homenatge a Alexia pels 400 partits amb el Barça, i Levante Les Planes 1, Sporting de Huelva 1. Diumenge, a 6:45 de la tarda, Barça-Reial Societat, i dilluns, a les 8 del vespre, València-Levante Les Planes. En bàsquet, debut amb victòria del Barça a l'Eurolliga, Barça 91, Efes 74, amb gran partit de Billy Hernán Gómez. Tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana a Qatar i arrenca també la Champions femenina de waterpolo amb 5 equips catalans: Sabadell, Mataró, Sant Andreu, Terrassa i Mediterrani. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Toni Freixa i el Lluís Buixeras de La Vanguardia i les preguntes del dia Esports Copé que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és qui ha de fer de Lewandowski. Ho teniu molt clar, creieu que Ferran al 80%, que un fals nou al 20%. En clau espanyol, qui us està agradant més? Heu votat per Pere Milla al 38%, guanya Brad White amb el 62% dels vots. I us demanem també que feu la travessa del Cádiz-Girona. Creieu que guanya el Cádiz un 5% només, que hi haurà un empat al 20%, que guanya el Girona al 75% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Copé.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui divendres, que ens servirà bàsicament per fer la guia esportiva del que ens espera aquest cap de setmana, començant per l'actualitat del Barça, que juga el seu partit de Lliga el diumenge a la nit al camp del Granada. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que estem pendents de Lewandowski, que com tothom sap és baixa pel partit de diumenge, que no sabem exactament quan tornarà, a veure si pogués estar pel Clàssic, però que ja sabem que treballa en la seva recuperació, no?
Sí, treballa en la seva recuperació. Avui que no tenien entrenament anat a la ciutat esportiva de manera voluntària per començar aquest tractament. Té un esquinç al turmell esquerre. El que és veritat és que ahir els metges de la selecció de Polònia van fer saltar les alarmes perquè van dir que havien parlat amb Lewandowski i que se li havia afectat a les fibres també. Veurem què passa amb Robert Lewandowski, el que és segur, no va amb la seva selecció, no estarà evidentment a Granada i es treballa perquè arribi pel Clàssico. Queden 22 dies, és el 28 d'octubre, i es treballa en això. De moment ningú al Barça afirma que no arribarà Lewandowski al Clàssic, però té aquesta lesió, és més del que s'esperava a Porto i ara veurem què passa amb Robert Lewandowski. Treballarà els propers dies, és bona notícia per Xavi, evidentment, que no vagi amb la seva selecció, que es quedi a Barcelona i es recuperi aquí amb els serveis mèdics del Barça, i en teoria hauria d'arribar pel Clàssic. No s'encenen les alarmes, però és veritat que els metges de la seva selecció van dir que tenien una mica més que un esquinç al turmell esquerre.
Doncs entra Lewandowski a la infermeria, veurem quan surt. El primer que hauria de sortir dels que té lesionats Xavi ara mateix és Pedri, no?
Pedri, que arriba pel Barça Athletic Club del proper 22 d'octubre, després de l'aturada de seleccions. Per cert, és curiós, ahir ho explicava Miguelito al Partidazo, de les últimes quatre llistes de Luis de la Fuente amb la selecció espanyola, no ha pogut estar Pedri per lesió, no està tampoc en aquesta aturada, i arribarà pel Barça Athletic. De fet, ell mateix i el Barça a les xarxes socials els últims dies ja han publicat vídeos de la seva recuperació, entrenant, se'l veu córrer, tocant pilota, està bé, i arribarà pel Barça Athletic Club, que és dos partits abans del Clàssic, o sigui, arribarà el Clàssic rodat amb dos partits a les seves cames abans de rebre el Real Madrid.
Rafinha?
Bueno, Rafinha arribaria molt just al Clàssic, molt just. Té aquesta ruptura fibrilar al bíceps femoral de la cuixa dreta. Se'l va fer a Sevilla, contra el Sevilla, Montjuïc, que va entrar Fermín López per ell, i té... arribaria just, podria arribar, però seria molt just. Tindria l'últim partit que hi ha abans del Clàssic, el Barça-Shakhtar, el 25 d'octubre, per jugar, per tenir uns minuts a les seves cames, i no arribaria com a titular, segur que no arribaria al Clàssic. Veuríem si està en condicions de tenir uns minuts a la segona meitat, però és molt just els timings per Rafinha.
I a veure De Jong, que és un futbolista per mi capital ara mateix per l'equip, que se'l troba molt a faltar i que no sabem tampoc exactament quan tornarà, no?
Sí, Frenkie, és veritat que ningú afirma que pugui arribar pel Clàssic, arribaria més tard, segurament per el partit següent de la Real Societat Barça del 4 de novembre o més endavant, però és veritat que la lesió de Frenkie, quan se la va produir, ja deien els experts que era una lesió molt fotuda, una lesió al turmell dret. De fet, ja el van veure amb aquesta bota ortopèdica, arribant amb muletes a Montjuïc per animar l'equip, i és veritat que és una lesió fotuda i no arribaria al Clàssic, no arriba ningú al Barça a esperar que estigui pel Clàssic Frenkie de Jong. Era peça clau, com tu dius, de l'esquema de Xavi Hernández, i és segurament la baixa més sensible, al marge de Robert Lewandowski, però la baixa més sensible per la quantitat de partits que es pot perdre i perquè es perdrà segur el Barça Athletic Club, el Barça Shakhtar, el Granada, evidentment, aquest cap de setmana, i aquest Clàssic.
Molt bé, doncs res, de cara al partit de diumenge, jo crec que està molt clar, en lloc de Lewandowski, Ferran Torres, que està en bon moment, no?
Sí, a dalt Ferran Torres està perfecte amb la selecció, com no podia ser d'una altra manera, amb els gols que està fent, gols importants. Estarà Lamine Yamal, que està bé, avui descansa l'equip, ha aprofitat aquests dos dies per recuperar-se de la seva indisposició i demà entrenarà en plenes condicions amb la plantilla a les 11 del matí, i de fet Lamine Yamal ha estat cridat també amb la selecció absoluta, així que està bé i no hi ha cap dubte. Veurem si descansa algun dels Joaos, veurem què fa Xavi Hernández, què fa també al mig camp, si li dona ja la titularitat o no a Fermín López, i si, per exemple, descansa Oriol Romeu, que porta diversos partits a les seves cames, o què fa amb aquest esquema. Tornarà segur Christensen, que no va ser titular contra el Porto, i veurem quin onze treu Xavi Hernández, segurament amb rotacions obligades i altres per descans.
Perfecte, demà darrer entrenament abans del partit i roda de premsa del míster a partir de la 1 del migdia. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Barça que viatjarà cap a Granada el diumenge al matí. Nosaltres anem ara cap a aquesta bonica ciutat per parlar una estona amb un exjugador dels més importants allà els últims anys. Parlo de Diego Mainz. Diego, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que has jugado muchos años ahí, luego te has formado ahí como entrenador y te has quedado a vivir a Granada, ¿no, Diego?
Pues sí, sí, son muchos años ya los que llevo por aquí. Bueno, me casé, mi mujer es de aquí, así que, pues nada, después de jugar, es verdad que estuve entrenando unos años y la verdad que me he afincado aquí, súper contento y como se suele decir, un granadino más.
Sí, señor. Oye, además, tú has jugado allí muchos años, has pasado un poco por todos los escalafones, porque creo que has jugado en el Granada en Segunda B, en Segunda A, en Primera División, y luego como entrenador también empezaste allí en el fútbol base y llegaste a dirigir ahí con Torrecilla haciendo dupla, incluso al primer equipo algunos partidos, ¿no?
Pues sí, sí, he tenido la suerte de poder ascender con el primer equipo de jugador desde Segunda B a Primera División en dos años y luego nos conseguimos mantener cinco años más en Primera. Y luego, bueno, pues al dejarlo, sí, verdad que empecé en categorías inferiores, empecé con alevines, prebenjamines, en fin, estuve ahí con unos cuantos años pues con los chavales. Y bueno, al final empezamos luego en juvenil, me junté con Rubén Torrecilla, estuve en el segundo con él. Estuvimos en el filial un año y bueno, nos dieron la oportunidad, verdad que el equipo en el año que se desciende, el último año que se desciende, pues no estaba bien. Bueno, nos dieron la oportunidad cinco partidos y bueno, al final no se consiguió el objetivo de la permanencia, pero sí, bueno, por lo menos he intentado, tanto como jugador y entrenador, pues aportar un granito de arena para que el equipo esté pues lo mejor posible.
Muy bien. Oye, y revisando cosas tuyas antes de, o preparando la entrevista, he visto que hay una cosa que te vincula de alguna manera con el Barça, que es que yo no recordaba, tú seguro que no se te olvidará nunca, ¿dónde metiste tú tu primer gol en Primera División?
Sí, sí, bueno, yo creo que esa es una de las pocas cosas que jamás se me van a olvidar, ¿no? Tuve la suerte de meter mi primer gol en el Camp Nou, fue un partido que perdimos 5-3 el año que volvíamos a Primera División. Y bueno, pues me acuerdo de ese partido, bueno, perfectamente, íbamos perdiendo 2-0 y en una falta lateral pues conseguí marcar gol a Vito Valdés y bueno, al final conseguimos empatar a mitad de la segunda parte del partido por ahí 2-0, pero al final perdimos 5-3. La verdad que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, ¿no? de mi etapa de futbolista.
Vaya Barça era aquel, ¿eh? Estamos hablando del Barça de Guardiola temporada 11-12, el Barça el año después de ganar la famosa final de Wembley.
Sí, sí, bueno, era un equipo que era, bueno, batirle era muy difícil y nosotros, un equipo humilde, pues más difícil aún, ¿no? La verdad que daba gusto ver jugar a ese equipo, estaba pues a un nivel, yo creo que un peldaño por encima del resto y la verdad que, bueno, pues yo siempre me he sentido muy muy privilegiado de poder haber jugado contra esos jugadores porque yo creo que son equipos, no sé si irrepetibles, pero casi casi.
En aquel equipo estaba obviamente Xavi. ¿Cómo le estás viendo como entrenador? ¿Qué te parece?
Pues bien, bien, la verdad que muy bien. Creo que está dirigiendo bastante bien el equipo. Al final, un entrenador, y yo creo que más en estas categorías, máximo nivel, creo que tiene que ser sobre todo un buen gestor de vestuario, que yo creo que es la clave. A raíz de, bueno, también aparte de que él ha sido jugador, a nivel tan táctico, técnico, pues hombre, tiende, por supuesto, pero yo creo que para mí lo más importante de los entrenadores es saber gestionar bien el tema de los futbolistas que juegan menos, que no van convocados y demás. Y bueno, pues a partir de ahí creo que está haciendo un trabajo bastante bueno, ¿no? Los resultados están llegando, falta que empiecen a llegar los títulos europeos, ¿no? Vamos a ver si consigue o no. Pero yo la verdad que le veo muy bien, muy bien.
Hoy hablando de cosas ya del partido de este domingo, tú que eras central, si te enteras en la previa de que un futbolista como Lewandowski es baja, ¿qué piensas? ¿Estás más tranquilo o qué? ¿O no?
Pues yo te diría que no por a nivel de medios y demás, pero en el fondo por supuesto que sí. Bueno, todo lo que sea una baja de un jugador que marca diferencias, goleador, que a la mínima que tiene pues te la enchufa, pues evidentemente como defensa, que no, si te gusta que haya ese tipo de bajas. También, bueno, clubes como el Barcelona pues tienen jugadores de sobra para suplir. No, eso no quiere decir que el que vaya a jugar por él pues pueda hacer incluso un mejor partido, ¿no? O sea, eso nunca se sabe, pero sí es verdad que de primeras, pues bueno, cuando ves estas cosas sí que te gusta porque, bueno, parece que un quebradero de cabeza menos que voy a tener durante el partido.
Sí, en teoría va a jugar Ferran Torres, que la temporada pasada estuvo mal, pero esta temporada está enchufado, lo está haciendo bien.
Sí, sí, bueno, al final los jugadores es verdad que se suelen tener durante el tiempo pues años mejores, años peores, rachas de meses, ¿no?, en las que no estás o que sí, en fin, yo creo que normalmente no se puede estar siempre a un 100% y rendir y que te salga todo bien. Hay temporadas en las que se tienen baches, bajones, y este año, pues bueno, la verdad que está bastante mejor. Eso siempre para clubes como nosotros que se enfrentan al Barcelona, pues no son buenas noticias, ¿no?
y del Granada, ¿qué me dices? Diego, penúltimo, solo una victoria, las sensaciones que va a tocar sufrir, este año.
Sí. Bueno, eso lo teníamos todos más o menos claro antes de empezar la temporada. Y se está viendo, ¿no? Es verdad que en primera división ganar cada un partido es difícil porque hay mucha igualdad. En principio siempre se presupone que vas a estar en la zona de abajo. Los puntos y las victorias contra los rivales directos son vitales, ¿no? Se han escapado algún que otro partido. Pero bueno, en 90 minutos puede pasar de todo. En principio, antes de empezar la temporada, siempre un partido contra un equipo como el Barcelona pues será por hecho que no vas a puntuar o que es más complicado puntuar, pero bueno, todo lo que sea sumar siempre es bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el equipo ha empezado mal, encajando muchos goles, pero bueno, tiempo por supuesto hay para enderezar la situación y al final pues esto depende del equipo, ¿no?
Hay jugadores que conocemos muy bien, Gumbau, Ignasi Miquel, Melendo, pero la sensación ahí un poco es Brian Zaragoza, ¿no? Un futbolista muy habilidoso, con un gran regate, ¿no? Llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, precisamente le he tenido yo varios años en juvenil, le he tenido en el filial también y en el primer equipo, pues bueno, la verdad que la está haciendo fenomenal. Le han dado la oportunidad, es un jugador que sí es verdad que siempre le ha costado un poquito defender, que yo creo que es una cosa que poquito a poco pues va mejorando y hay que hacer mucho hincapié en ello, pero tiene uno contra uno brutal, bajito, muy dinámico, tiene una arrancada pues muy muy potente. Y bueno, pues con confianza y este jugador, la verdad que puede ser muy importante, puede dar muchas alegrías al Granada y ahora mismo es uno de los jugadores pues por los que tiene que pasar la pelota, los que tiene que intentar ese uno contra uno porque es complicado de parar y a partir de ahí pues hombre, que pasen cosas, ¿no? Pero la verdad que el chaval, yo estoy súper contento por él porque es muy buen chaval, está muy centrado y bueno, él quiere triunfar y desde luego no se puede poner un pero porque lo está poniendo todo de su parte.
Fenómeno. Pues vamos a ver qué decir el partido del domingo. Diego Mainz, ha sido un placer. Gracias por atendernos y hasta otra. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy grande, un placer.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Amb les novetats de la selecció espanyola, que tenim llista de convocats pels partits que venen ara contra Escòcia i Noruega, són de classificació per la Euro 2024. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Llista de 24 jugadors de cara a la setmana clau de la fase de classificació per la Euro 2024. Destaca la novetat del jugador de l'Atlètic Club Sancet, tornen Oyarzabal, Jesús Navas i Fran García, en clau Barça del bloc continuista de Luis de la Fuente i Son Valde, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres, mentre que Azpilicueta, Gallà, Baena i els lesionats Marco Asensio i Dani Olmo són les absències respecte a la passada llista. Molts debats sobre la taula en roda de premsa de Luis de la Fuente, el primer i sense pressió, la comparació i la situació de Lamine Yamal amb Messi i Maradona.
¿Recordáis cuando Messi tenía 16 años o Maradona? Y ahora cuestionar que no tenían que haber jugado con 16 años o 17 seguramente nos parecería un sacrilegio. Pues es que tiene estas cosas el fútbol. Con el tiempo valoraremos, pero desde luego estos futbolistas que tienen ese toque tan especial, tan diferente, que son tan buenos, es que no hay que ponerles límites, hay que dejarles que desarrollen todo su potencial y que puedan demostrar toda su categoría. Es lo que estamos intentando hacer, y en su club, por supuesto, los primeros, y nosotros aquí también.
No rebaixa el suflé, eh? S'abona bastant a la teoria de la comparació, eh?
I sense pressió per la mal, eh? A partir d'ara, eh? Sí, l'ha ficat aquí el llistó al xaval, vamos. Sí. Més clàssics de la roda de premsa. Tornarà Sergio Ramos, perquè no va Isco. De la Fuente no vol parlar dels que no van convocats. Ara bé, tocava preguntar pel Mundial 2030 on vol el tècnic que jugui la final.
A mi me gustaría que se jugara la final del Mundial en España y por supuesto que bueno, se jugara pues donde tuviera que ser y que estuviera España y que estuviéramos nosotros en esa final. Eso es un sueño, me encantaría que fuera así. Donde se juegue, pues hay muchos campos muy bonitos y muy importantes en España y afición en ese momento va a sobrar por todos sitios.
Aquí no s'ha mullat tan normal.
Li hem preguntat si era el Bernabéu, eh? Ja era el Bernabéu la final, deixa les portes obertes de la Fuente. Dijous 12 d'octubre, Espanya-Escòcia a la Cartuja. Sevilla, 3 dies després, el diumenge 15, la selecció espanyola visitarà Oslo per jugar contra Noruega, contra Haaland. I de la Sub-21, un apunt, Joan, el blaugrana Fermín López ha entrat a la llista de Santi Denia pels compromisos davant l'Uzbekistan i el Kazakhstan.
Magnífica notícia. S'ho ha guanyat claríssimament el xaval. Reprenem el fil de la jornada primera divisió, que demà juga el Real Madrid, rep a l'Osasuna a 4:45 de la tarda. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buena tarde.
Buena tarde. Bueno, con problemas para Ancelotti atrás, ¿eh?
Sí, con las bajas por lesión de Militao de larga duración, de Nacho sancionado y de David Alaba, que finalmente no llega para el partido de mañana, pues Ancelotti se ve obligado a presentar no solo una pareja de centrales inédita mañana ante Osasuna, sino una zaga inédita, porque evidentemente no le había pasado esto en ninguna de las temporadas que lleva dirigiendo al Real Madrid, ni en la primera ni en la segunda etapa. Solo un central sano. Y ahora la pregunta es quién va a ser el acompañante del alemán Rüdiger en la zaga. Ha confesado Ancelotti que hay varias opciones. Tienen más importancia o tienen más posibilidades la de Tchouaméni y la de Ferran Mendy. Yo, si tengo que apostar, apostaría por Tchouaméni y Ferran Mendy ocupando el lateral izquierdo, pero habrá que esperar hasta el día de mañana porque él no ha querido resolver esa duda, al menos en rueda de prensa.
Bueno, pues vamos a ver qué hace. Al margen de eso, Mel, el equipo bien, está líder, viene de ganar un partido importante de Champions, o sea que bien, ¿no?
Sí, líder en la Liga, líder en su grupo de Champions, con buenas sensaciones. Bueno, salvo el tema de los lesionados, todo lo demás está funcionando bastante bien. Mucho respeto a Osasuna, que a pesar de que los emparejamientos con el conjunto navarro son positivos en el Bernabéu, en las 15 últimas visitas, 13 victorias y tan solo 12 victorias y 3 empates, siempre se lo pone complicado. Dice que le preocupa más a Osasuna que incluso el problema que puede tener en la zaga, pero el objetivo es el mismo: ser intensos mañana ante Osasuna, conseguir la victoria, despedir bien este segundo parón de la temporada, irse como líder y por supuesto haciendo un buen fútbol y con una victoria ante Osasuna.
Vale, está calentita la cosa con Valencia, eso sí, a raíz de la declaración de Vinicius por el tema del insulto racista, está la cosa caliente,
Sí, bueno, más caliente en Valencia que en Madrid. Ayer lo que hizo Vinicius fue declarar, ratificar lo que ya había hecho y denunciado en su día con esos jóvenes que le insultaban y le hacían gestos de mono detrás de la portería de Mestalla ese 21 de mayo. Decir que fue algo genérico, algo que ha molestado en Valencia. Pero hoy Ancelotti ha querido poner cordura y tranquilidad. Ha dicho que no hay que desviar el punto del problema que es realmente, que es el racismo que está sufriendo Vinicius en este caso, y que da igual que sean 1.000, 5.000, que 10.000, que quien es la víctima es Vinicius. Y lo ha hecho referencia, lógicamente, a esa portada de un medio valenciano en el que hacía esa portada ridiculizando o poniéndole una nariz muy larga a Vinicius diciendo que había mentido al respecto.
Sí, sí, para quien no lo haya visto, Superdeporte, Pinocchius, o algo así le llaman a Vinicius. Sí. Bueno, oye, nada, cerramos con un posible once para mañana, Mel, a ver.
Bueno, es de los más complicados de lo que llevamos de temporada, por aquello que estábamos comentando. Yo creo que va a jugar con Kepa en portería, con Carvajal y Mendy en laterales, con Rüdiger formando pareja de central con Tchouaméni, por delante del Camavinga, Valverde a un lado, Modric al otro, Bellingham de enganche con Rodrigo y Vinicius.
Fenómeno, Mel, te mando un abrazo, gracias.
Otro fuerte para ti.
Hasta luego. Ara feia alguna referència al Melchor Ruiz a la roda de premsa d'Ancelotti. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. Per molt que la templi, l'aturi, la remeni, Mel, va estar bonito el València.
Sí, estarà entretingut. Sí. Què, escoltem el míster o què, una mica?
Sí, ja tenim llista de convocats. Canvia el tercer porter. Entre Piñeiro, repeteix el central del filial Carrillo. 14 preguntes per Ancelotti. Perfil molt baixet, però una altra cosa que no heu tocat, expedient Modric, tenim cas Modric, vulguis que no, obert perquè el croat no està disputant tots els minuts que ell esperava i perquè el llenguatge gestual del migcampista ja comença a mostrar aquesta evidència. Un Ancelotti que continua defensant que Modric ha de ser important, amb més minuts o sense,
per lo que aporta també quan no hi és sobre el terreny de joc.
Lo que Modric aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie. Él tiene un carisma enfrente a los otros que obviamente para mí es muy importante también cuando no juegue, para sus compañeros, para él no. Esto lo afecta, es bastante normal. El más afectado obviamente es él, mas hasta cuando él no pierde la motivación está muy bien. El hecho que ha jugado 30 minutos en Nápoles significa mucho para nosotros.
El dilema de demà, el que tots saben, qui serà l'acompanyant de Rüdiger a l'eix de la defensa, arguments a favor de Tchouaméni, arguments a favor de Mendy.
Bueno, lo hemos probado en estos dos días de entrenamiento, en esta posición, lo que tiene es que tiene actitud defensiva, es muy bueno de cabeza, muy bueno en los duelos, entonces todo el aspecto defensivo que utiliza como pivote lo puede utilizar como defensa. Es claro que el otro es Mendy, que es un defensa y que está acostumbrado a jugar en la línea de atrás.
Per molt que Mel et maquilli les estadístiques, les dues darreres visites d'Osasuna a Chamartín resoltes amb repartiment de punts.
Sí, ell ha ampliat més el bagatge i aquí s'és molt favorable al Real Madrid.
Sí, 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 però les dues últimes, de fet, al Madrid últimament se li dona millor el Sadar que rebre Osasuna al Bernabéu.
Sí, sí, és Osasuna sempre un equip molt combatiu. En fi, 3:31, de seguida obrim debat avui amb el Toni Freixa i el Luis Buxeras.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner. Cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable.
Obrim el debat, 3:33 de la tarda amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, i ens acompanya també avui el company de La Vanguardia, Luis Buxeras. Hola, Luis.
Hola, Joan, bona tarda a tothom.
Bona tarda. Us preguntaria d'entrada, us demanaria, després de la jornada europea de la que venim, del partit del Barça a Portugal, a Oporto, Toni, com estàs, com esteu amb l'equip? Sou dels que m'heu vist el got mig ple o mig buit? A veure...
Bueno, jo sempre estic amb l'equip, sempre dic el mateix. El problema que hi ha ara és que ens han explicat i ens han venut que venia una època absolutament diferent de l'anterior. Se li ha dit a l'època anterior, hi ha una frase ara que sento molt, que és que, home, cal tenir en compte d'on venim, i no és veritat. O sigui, el Barça sempre ha guanyat, el Barça sempre ha competit, ha tingut millors temporades, pitjors, però si ens remuntem enrere 25 anys... El Barça sempre és un equip capdavanter. És veritat que vam passar una època gloriosa, que fèiem un futbol de somni amb els millors jugadors del món, però és que això ja s'ha acabat. I ara el que se li ha demanat al Barça és que competeixi. I l'altre dia doncs, va treure els 3 punts, al final és del que es tracta això. El que no podem és vendre que estem fent un futbol de somni, que és el que havíem de fer amb aquesta nova etapa des de l'any 2021. Però és que jo ja no m'ho vaig empassar, això. O sigui, per tant, crec que el Barça està suficientment bé com per pensar que la temporada pot ser bona.
Clar. És que, Luis, és veritat que quan s'insisteix tant en aquest missatge de que és tan important el jugar bé com el guanyar i tal, i guanyes i no jugues bé, doncs també és normal que es facin debats sobre això, no?
Sí, però sobretot jo crec que són debats que es fan fora, no? Tinc la sensació, també després de la temporada passada, anotant un 0 i aquest tipus de marcador i partits que tampoc van ser massa brillants, però el Barça va poder sortir endavant, jo crec que dins del vestidor no hi ha tant aquest debat. I a dir una cosa, tinc la sensació que el futbol ficció no, ni m'agrada a mi, ni em sembla que ens agrada a ningú, però em sembla que el partit del Porto fa dos anys, o inclús l'any passat et diria, es perdia, i a lo millor clarament, perquè s'han perdut partits jugant molt millor que el Porto i tenim molt mala sort. I va anar tot a cara, i jo crec que s'ha de veure el got mig ple, almenys a curt plaç. A mig plaç i llarg plaç tinc més dubtes per la situació del club, per la situació de plantilles, però jo crec que a curt plaç, des del punt de vista del Barça, s'ha de veure el got mig ple.
Teniu, per tant, la sensació, Toni, que aquest any, si el Barça ha o pot fer un pas endavant a Europa, pot estar més a prop de les rondes finals?
Sí, home, és que 6 punts en dos partits i pràcticament falten 4 jornades, però podem dir que ho tenim molt ben encarat ser primers de grup. Bé, després de passar la fase de grups, això ho sap tothom, venen 3 eliminatòries, per tant 6 partits. Mm. És una competició curta que evidentment no permet errades i que evidentment jugues contra els millors d'Europa. Però insisteixo, jo no sóc partidari d'aquest missatge de que al Barça encara li falta, de que el Barça està malament. El Barça està tan bé com qualsevol altre i evidentment s'ha de treballar molt, evidentment l'entrenador ha d'encertar amb la tecla, els jugadors han d'estar al màxim nivell competitiu, però jo no crec que el Barça tingui res a envejar a qualsevol altre equip que del que puguem pensar que té totes les possibilitats de guanyar la Champions.
Mm. I és veritat, Luis, que hem de posar sobre la taula també, ho feia Xavi l'altre dia, pot ser una excusa, però és que és una realitat, que al Barça li falten 2 peces al mig del camp, que són Pedri i De Jong, que, clar, de tenir-los a no tenir-los, és normal que el joc de l'equip es ressenteixi.
Sí, home, és normal, i sobretot amb aquests dos futbolistes, però jo aniria més enllà. Jo crec que el problema, entre cometes, del Barça és la composició de plantilla, que potser ha vingut donada per la situació econòmica del club, però clar, el Barça està jugant amb un nano de 16 anys titular, amb un altre de 18, de 19, que són els primers revulsius, i a la que li falten 2-3 jugadors, la plantilla és molt curta, no? I jo crec que per això dic que a mig llarg plaç em genera algun dubte, però sí, és clar que de moment pinta bé.
Sense Lewandowski a Granada, Toni, jo crec que el recanvi està clar, no? Ferran, no? Està clar.
Sí, potser seria el jugador de la plantilla que s'assembla més a les característiques de Lewandowski, però vaja, un equip campió supleix qualsevol absència amb el joc col·lectiu i crec que, va, anem a camp amb tots els meus respectes al Granada, però és un equip que acaba d'ascendir de segona divisió, que ha arrencat molt malament la temporada, que li fan molts gols. Home, no crec que haguem de posar cap excusa pel fet que Lewandowski no hi sigui, perquè hi ha suficients arguments a la plantilla per jugar aquest partit i guanyar-lo.
Sí, i a més Ferran, el Ferran d'aquesta temporada o el Ferran que estem veient aquesta temporada, Luis, no és el Ferran de la temporada passada,
No, realment, jo no sé concretament què va passar la temporada passada, però va ser una temporada molt dolenta pel Ferran, que venia de l'anterior, que més o menys s'havia complert, i aquesta està demostrant el tipus de jugador que és, que potser no és un crack mundial, però jo crec que és un jugador supervàlid per aportar molt a un equip com el Barça. I veurem a Granada, perquè, clar, és el que deia abans de la composició de plantilla, diria que ni Lewandowski ni Oriol Romeu són els dos únics jugadors, les úniques dues posicions, que no hi ha un altre jugador de perfil nat, ni de nou, ni de centre. Doncs llavors sí que és el Granada, però bueno, veurem sense Lewandowski si s'ha de canviar alguna cosa o no a Xavi de cara al sistema i la idea de joc.
Sí. És que Ferran, ja ho hem parlat alguna altra vegada, Toni, clar, jo crec que encara no hem vist aquí, o segur que no hem vist aquí, la versió d'aquell futbolista exuberant que vam veure al València i que va fer que el fitxés al Manchester City, però el que no era normal era el rendiment que estava donant la temporada passada. Ell és molt millor jugador del que va ensenyar la temporada passada.
Sí, evidentment, i jo crec que el que passa amb Ferran és que a la posició que menys ha jugat és la que a ell li va millor, que és la d'extrem dret, és la meva opinió. No és extrem esquerra per jugar a cama canviada i anar cap al mig, perquè no té aquesta característica. La posició de davanter centre no li va malament perquè té gol i perquè té desmarcada i perquè té velocitat, però sobretot on és més desequilibrant, quan et referies a la seva època al València, ell jugant d'extrem dret. Però clar, el Barça la temporada passada tenia Rafinha, Dembélé i Ferran Torres en aquesta posició. Ara Dembélé ja no hi és, l'estan disfrutant a París, que estan molt contents amb ell.
Sí, sí, va tot sobre rodes, tu, va tot sobre rodes, ara.
Clar, exacte. Doncs home, aquí ara ha sortit una mica mal. Bueno, jo crec que Ferran Torres rendiria molt més en aquesta posició d'extrem dret, però en qualsevol cas aquesta temporada està molt millor nivell que l'any passat.
Molt bé. Vinga, anem a fer la travessa com cada divendres. Abans, per cert, tu que ets home de bàsquet també, Luis, ve al Barça ahir, no?
Sí, la veritat és que diguem que el Barça necessitava, i sobretot el Roger Grimau, necessitava un partit així. Va ser el partit més complet de la temporada, perquè sempre hi havia tingut algun baixó, contra el Madrid especialment, i llavors el castigava molt, i la veritat és que va donar molt bona imatge, va ser un partit molt divertit, a més. Jo crec que el públic s'ho va passar molt bé, i ho ha aguantat fins al final amb un equip com l'Efes, que també està una mica com el Barça, amb molts canvis, però vamos, és un gran d'Europa, i la veritat és que va ser un partit molt, molt xulo.
Molt bé, després en parlarem. Doncs vinga, va, la travessa del cap de setmana, Toni, comencem pel Real Madrid Osasuna de demà.
Això serà una X.
Serà una X, ostres, aquí apostes fort. Sí, sí. Molt bé, sí, molt bé. Sí, sí. Luis, que et poso aquí?
Un 1 amb majúscules.
Un 1, tu ets més realista, em fa l'efecte. Molt bé, no està el Petón, però és igual, farem també la travessa de l'Atlètic de Madrid Reial Societat. Bon partit, Toni.
Ui, com que no hi ha el Petón, que sempre el tractem amb carinyo, avui, com que no hi hagi i no ens escolta, guanyarà la Real.
Poses el 2, està bé. Ojo que li arriba tot, al tanto, Luis, què dius?
Pues faré de patón y diré 1-1.
1-1, vale. I acabem amb el Granada-Barça de diumenge, Toni.
1-2.
1-2, Luis.
1-2, però en minúscules.
1-2 en minúscules, perfecte. Doncs la vaig a tirar ara quan acabi el programa. Ho deixem aquí de moment, amics. Toni, Luis, gràcies per estar a Sports Cope. Parlem.
Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé. Seguim.
El Barça no va lluir a Oporto malgrat guanyar. L'objectiu a la Lliga també és sumar 3 punts abans de l'aturada. I ho viurem amb la passió de sempre.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Nuevo Los Cármenes, Granada, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb l'Espanyol, amb la victòria de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Ballol, bona tarda.
Victòria i liderat.
Sí, havia de guanyar l'Espanyol perquè uns minuts abans el Saragossa havia fet la feina a Andorra i era obligada la victòria de l'Espanyol per col·locar-se amb 20 punts i primer de la categoria per primera vegada en tota la temporada. Cartagena 0, Espanyol 2, el tercer gol de Pere Milla, el cinquè gol de Braithwaite, que ja van marcar fa uns dies a casa. És a dir, que un partit rodó no es va jugar bé, oi que no? No es va jugar bé.
No va ser un partit brillant.
No va ser un partit brillant, però clar, és que els 35 segons, Puado va poder fer el gol. Una altra pífia extraordinària de Pacheco, que va estar a punt de donar-nos un atac de cor a tothom a la segona part, amb un gol així de xurro d'Ortuño. Sens dubte la pitjor segona part de la temporada, però bé, tenia l'excusa, Luis, de que, escolta, només hi havien passat 48 hores després de l'últim partit, poc descans, l'equip va arribar tard de l'avió. En definitiva, que Luis García valorava així els bons 3 punts d'ahir.
El segundo 30 tenemos una situación para poder ponernos por delante. Después tenemos un par de ellas también muy claras, una que le para el portero muy muy bien a Martín. El gol, el segundo tiempo también tenemos alguna situación para haber finiquitado el partido antes. Creo que era más sensación por el resultado corto que en realidad lo que pasaba, y poco más. Creo que ha sido más incertidumbre por el resultado corto que por las situaciones de gol del rival, porque repito y reitero, creo que el equipo ha defendido muy bien, ha sido contundente en área, ha hecho muchísimas cosas bien para ganar hoy aquí.
Problemes musculars per Sergi Gómez, que va ser titular ahir en lloc de Calero. Veurem què passa amb Keidi Vares si finalment se'n va amb Albània. Està lesionat o juga uns minutets a Villarreal. Bé, el cap de setmana de tranquil·litat. Avui entrenament de recuperació després de tornar amb Charter. Demà parla una altra vegada Luis García. I a partir d'aquí, la polèmica de la nit. Al minut 28, Olomar, al lateral dret, boníssim lateral dret de l'Espanyol, demanava l'assistència de l'àrbitre, li deia que hi havia algú que l'estava insultant amb insults racistes. Protocol endavant, per megafonia van aturar el partit, per megafonia van dir que això no podia seguir així. Va ser localitzat l'energumen que va insultar Omar, per cert, nascut a l'Hospitalet de tota la vida, expulsat de l'estadi, l'acte ho va referir l'àrbitre i la sanció per Cartagena serà exemplar. En definitiva, que Omar, després del partit, parlava així sobre l'incident.
Como le he dicho hoy al árbitro, el árbitro me ha comentado que si iniciamos el protocolo y le he dicho que por mí perfecto. Estas son acciones que no tienen cabida en nuestro fútbol y creo que se actúa muy bien. También dar las gracias al Cartagena por cómo ha actuado y espero que todos los clubes pues actúen como ha actuado el Cartagena, porque la verdad que ha actuado muy bien y le doy las gracias.
Unes paraules molt ben dites, que diu un amic meu.
Sí, senyor, i el que l'Energumen que el va insultar, doncs res, fora del camp i que no torni. Javier de Aro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya estás aquí? ¿Ya has vuelto ya?
No, estoy en Alicante.
Estás de camino, ¿eh?
No, me quedo en Alicante hoy a hacer el programa y el Twitch. Ah, no me daba tiempo de volver, es que ayer acabé muy tarde.
¿Y vas a Villarreal directo o no?
No, pues casi, tendría que ir.
Claro.
Es que a punto estuvo de quedarme allí en Cartagonova.
No es mal plan, oye.
En el campo cerrado.
No es mal plan, te quedas por ahí, pasas el finde y el lunes, pues...
Ya, hombre, si el partido hubiera sido el domingo, sí.
Ya, bueno.
Pero claro, siendo lunes es más complicado, pero bueno.
Oye, pues nada, lo que comentábamos, que no fue un partido brillante, en algún momento jugó con fuego el Español, casi se quema, pero al final lo saca.
Bueno, yo creo que el Español es el mejor equipo de segunda. Y sin jugar bien... se ganó, es decir, el día del Tenerife pudimos ganar 1-5 y la tarde...
Buf, atención que...
...deja la puerta del resto, eso está claro.
Sí.
Y jugamos un buen partido en Tenerife y ayer yo creo que el partido estaba totalmente controlado. Se descontroló un poco con el error de Pacheco, con el palo de Umaro, entonces a partir de ahí se rompe un poco el partido a favor del Cartagena, pero luego al final lo volvimos a recuperar y... A ver, sí que pasé un poco de ese de Canguelis diciendo, es que claro, al mínimo error, claro, llega lo de Pacheco y dices, ya está bien, es que es la segunda vez. Pero bueno, creo que es un equipo muy superior al resto y si, simplemente con jugar un poquito, ya no digo mejor, pero no pasar esos minutos tan extraños que se pasa de vez en cuando, yo estoy convencido que el equipo va a subir seguro. Y ojo, que ahora, al margen del Villarreal, que no va a ser un equipo fácil, a partir del Villarreal es que vienen curvas, ¿eh? Valladolid, Leganés, Sporting de Gijón y Eibar.
Sí, sí.
Si sales de ahí con de 12 puntos, sales con 9 o con 10, ¡buah!
Sí, sí, no.
Ya está.
Viene un tramo duro, sí, de calendario. Pero la sensación es esa, que el Español juega mal y gana, y cuando juega bien, evidentemente, pues gana también, ¿no?
Ya, pero bueno, menos el día de Tenerife, que yo creo que merecimos ganar, pero fallamos tanto de cara a puerta que al final ellos, que tampoco hicieron nada, te ganan el partido con el error de Pacheco.
Sí,
pero
sí.
Bueno, yo confío, sinceramente. Y hay algo que no estoy de acuerdo con Quique.
A ver.
El tema de que el equipo al final estaba cansado, oye, las hizo. Hizo dos, una, Keidi Vare, porque está lesionado y yo creo que va a ir a Albania y lo devolverán para aquí. Porque no va a poder jugar ni con el Español ni con Albania. Y luego lo de Sergi Gómez. Él pudo hacer más rotaciones y no las hizo. Así que el tema del cansancio, Quique, a mí no me acaba de convencer. Con un equipo como el que tenemos nosotros. Un equipo como el Cartagena, un equipo como el Alcorcón. Dices, vale, pero nosotros, yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver en Villarreal si hace rotaciones, Luis.
Quique, ¿qué dius?
Hauria de fer rotacions. És l'excusa que posa l'entrenador, no me la invento jo.
Sí, sí, molt bé.
No, però que creo que es lo que tú has dicho, pero que yo creo que ahí Luis no tiene razón, porque pudo hacer 4 o 5 cambios al margen de los que ya hizo en el partido antes de empezar el encuentro.
Bueno.
Pero la verdad es que si él confía en un bloque, pues el bloque va a jugar siempre.
A ver qué hace el lunes. Javi, gracias, buen viaje, lo que queda.
Gracias.
Quique, una abraçada, que vagi bé.
Ciao, bona tarda.
Bona tarda. Parlem ara del Girona, Edu, que juga demà a les dues del migdia, visita el Cádiz i Porto ha entrat a la llista.
Últim entrenament abans de viatjar a Cádiz. Avui llista de Mitchell amb 21 jugadors. Hi havia el dubte de Porto. Finalment, com dius, el murcià sí ha entrat a la convocatòria després de l'incident amb Nacho. Veurem si tindrà minuts o no durant el partit. No hi són per lesió Borja García, Bernardo, Sigankov, Toni Villa, Solís, Juan Carlos, Joel, Justin i Artero. El tècnic de Vallecas ha hagut de cridar els joves del filial Selvi i Almena per jugar contra el Cádiz. Ha parlat en roda de premsa el tècnic rival Sergio González, elogiant, com era d'esperar, l'excel·lent inici de temporada del conjunt català.
El equipo se encuentra muy, 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 muy fuerte y esa es la línea a seguir, ¿no? Entendemos que el equipo que viene a jugar contra nosotros, entendemos que es una de las revelaciones porque bueno, ha hecho un inicio de temporada brutal. Yo creo que Mitchell ha tocado la tecla perfecta, ya se encuentra muy cómodo, se encuentran disfrutones, se encuentran disfrutando y bueno, las cosas cuando te van saliendo, las sensaciones que te salen más todavía y están en un momento dulce y yo creo que bueno, que han entendido la filosofía, la forma de entender el juego del míster.
Em quedo amb això, disfrutones. Un Sergio que no podrà comptar amb el defensa Luis Hernández, que ha recaigut de la seva lesió i estarà 4 setmanes de baixa, ni amb Roger Martí, també per lesió. Si estarà Fali, que era dubte per unes molèsties a la cuixa, ni Mitchell i el Girona han guanyat mai a Cádiz.
A veure si ho fan demà. Sort al Girona. Abans ho comentàvem, Gil va perdre l'Andorra.
Sí, senyor, 0-1 contra el Zaragoza al Nacional, un partit marcat per l'expulsió vermella directa de Rubén Bové al minut 19, massa minuts en inferioritat numèrica per un Andorra que ho va intentar. És per això que Eder Sarabia al final del partit no volia tampoc queixar-se massa dels seus jugadors, tot al contrari.
En la primera parte, cuando nos hemos quedado con uno menos, no nos hemos atrevido a hacer cosas, en cambio en la segunda sí, ahí les hemos comprometido, ahí hemos llegado bien por fuera. Como digo, creo que mínimo este equipo, este partido y este equipo hoy se merecía haber empatado. Y bueno, contento porque lo que el equipo ha puesto, como dices tú, en el campo, pues ha sido muy positivo y a partir de eso podemos seguir mejorando y creciendo.
El marge de distància respecte a la zona de descens ara és de només 2 punts, propera aturada dilluns, com l'Espanyol. En aquest cas, l'equip de Saràbia visitarà el camp de l'Elche.
I a la primera federació que tenim al cap de setmana.
Un partidàs. Demà, a les 4 de la tarda, nou estadi Nàstic de Tarragona, líder contra Ponferradina, segon classificat. És per això i és el moment perquè el tècnic local, Dani Vidal, reclami el suport de la grada del nou estadi.
Nosotros para mañana vamos a ir a por el partido desde el inicio, como hemos hecho siempre. Nosotros cuando tengamos los buenos momentos la gente va a apretar, pero es que cuando los tengamos malos la gente va a apretar para que sean lo más cortos posible. Nos van a ayudar seguro y nosotros nos tenemos que encargar de seguir haciendo lo que estamos planteando hasta ahora, de seguir creciendo y entonces la gente nos ayudará seguro.
També dissabte a les 6 de la tarda, Sestao River Cornellà, a la jornada de diumenge a les 5, Sabadell Fuenlabrada, a les 8 del vespre, Real Sociedad B, Sanse contra Barça Atlètic.
I a la Lliga Femenina, disputats ahir, Barça 6, València 0 i Levante Les Planes 1, Sporting de Huelva 1, són marcadors corresponents a la primera jornada que es va recuperar ahir. Aquest cap de setmana tenim diumenge a la tarda a 6:45, Barça Real Societat i dilluns a les 8 del vespre, València Levante Les Planes. 8 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio.
Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia, evidentemente, de mucho alcance, que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora, la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Pues es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y por para el camino, la imagen de España
de es bueno, de ¿no?
En la radio, todo pasa en COPE.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travelplan y Viajes del Corte Inglés cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travelplan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
BPEAR es
Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Pepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Pepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Securitas Direct. ¿En qué puede ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
5 minuts i les 4, ara ho comentàvem amb el Buixeras, bon debut del Barça a l'Eurolliga, victòria clara davant Efes. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Victòria más y convincente del Barça ante Efes Estambul en el primer partido de la Euroliga, 91-74, 17 arriba con un gran Willy Hernán Gómez, que en solo 16 minutos anotó 18 puntos, capturó 3 rebotes para un 24 de valoración. El pívot madrileño estuvo especialmente inspirado en el tercer cuarto, con 11 de los 29 puntos del Barça, evitando la reacción turca, y además estuvo bien secundado por la provítola Veselý Satoranský y Parker durante todo el partido, es decir, un triunfo coral. Roger Grimau, entrenador azulgrana, muy satisfecho por el juego de su equipo.
Tenemos que seguir creciendo, como he dicho, cuando tienes un partido como el de hoy, no solo por la victoria, creo que hemos hecho un buen baloncesto. Te da este plus, ¿no?, de seguir trabajando como lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien, de seguir conociéndonos bien. Si en 5 o 6 semanas es complicado conocer a una persona, y estamos en ese proceso, pero claro, hay prisa porque el calendario es lo que es y hay muchos partidos, entonces un día como hoy yo creo que nos suma mucho.
Próximo partido, Olympiacos-Barça, viernes de la semana que viene, la jornada número 1, la completan hoy Baskonia, Real Madrid y Valencia, Mónaco.
Comença també la Champions femenina, Juan, amb 5 equips catalans en competició.
Sí, por primera vez es lo que ocurre en el waterpolo femenino. 5 equipos catalanes juegan la fase de grupos de la Champions de este deporte que comienza este fin de semana. Sabadell, Mataró, San Andreu, Tarrasa y Mediterrani. El formato, eso sí, ha cambiado y ahora se divide en 4 grupos de 4 equipos, de los que solo los primeros de cada uno se clasifican para la final a 4, con lo que estar entre los mejores va a resultar bastante caro. El San Andreu y el Tarrasa, por ejemplo, han quedado encuadrados en el mismo grupo. A priori, el Sabadell, actual campeón, y el Mataró, actual subcampeón, lo tienen más fácil, mientras que el resto lo tendrá bastante más complicado. Maika García, jugadora del Sabadell.
Aspirem a aconseguir una altra copa, aquesta Copa Europa. Tant de bo aconseguir la setena pel club. Hi ha equips molt forts, ja han passat unes fases ara. Crec que hem de tindre respecte a molts equips, ja no només al Mataró. Crec que l'Olympiacos també té un gran equip. Luxe segueix també tenim una gran aposta i hi ha equips que estan demostrant això, que poden estar allà dalt. Llavors, sempre respectem el nostre rival, sigui qui sigui, i el Mataró està fent les coses molt bé, però crec que nosaltres també.
Los partidos mañana: Catania, San Andreu, Roma, Tarrasa, Eger, Mataró y Buliagmeni, Mediterrani. Para el domingo queda el Sabadell, Mulhouse, y en la Champions masculina, hoy, segunda jornada, Esteagua, Sabadell. Para mañana queda el Buliagmeni, Barceloneta.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I en Fórmula 1 tenim Gran Premi del Qatar aquest cap de setmana. Estan en marxa ara mateix els primers entrenaments lliures. La cursa és diumenge a les 7 de la tarda. Escoltem a Carlos Sainz, parla del traçat. Queda clar que no li agrada gaire.
Trazado ni me va ni me viene, la verdad. Me parece que es un circuito un poco de moto, más que de Fórmula 1. Me gustaría ver algún cambio de cara al futuro, porque la verdad que es un circuito que para las carreras de Fórmula 1 no creo que ofrezca mucho. En cambio, para una vuelta de clasificación sí que creo que es un circuito divertido. Así que nada, a ver, el resto será intentar empezar ya el fin de semana con buen pie, porque no tienes tiempo para cambiar nada.
Superstar.
La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid, porque Madrid es la capital de España, y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo.
Pues claro que sí, no, mister.
Ya está.
Per cert, missatge per Carlos Sainz Jr. Per l'AP7 van igual als cotxes que les motos, no d'allò. Sí. Però, escolta, esto es fútbol, papá, capítulo 2, don José Bordalás, en contra de que los añadidos, que els afegits, es juguin a rellotge aturat.
Pero bueno, el otro día el Villarreal solo en saque de puerta del portero,
ya lo viste, 10 minutos. Si contamos los saques de banda, los saques de falta, si lo hacemos a tiempo parado, pues podemos estar a pedir unas pizzas y cenar también en el campo, ¿no?
Estic per posar una altra vegada el flow que li vam fer. Esto es futbol, papà, eh? Última hora, el Cartagena retira el carnet d'abonat al individu que va insultar Omar El Hilali, el lateral de l'Espanyol. És notícia el positiu per testosterona de Pogba. La contraanàlisi ha donat també positiu. Estem parlant possiblement de la fi de la carrera futbolística de Paul Pogba. És notícia el ciclisme, que es trenca la fusió entre el Jumbo-Visma i el Soudal. I diuen a Uruguai, Ballori, diuen que Infantino ha dit que la cerimònia d'inauguració del Mundial 2030 és el centenario de Montevideo. O sigui que ni el Bernabéu, ni el Camp Nou, ni el Mohamed VI.
Lo mejor en lo personal, Gil.
Igualment, Ballori.
Les enquestes, què ha de fer de Lewandowski? Ferran, 78%. Qui us agrada més? Pere Milla o Brad White? Guanya Brad White, 62%. La travessa del Cádiz-Girona, que guanya el Girona, penseu, el 67% dels que heu votat. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.